migdia, al Mirall, COPE Catalunya. Estàs informat.
Hola, bona tarda. El bisbe de Girona, Francesc Pardo, ens deixava ara fa tot just una setmana, als 75 anys, a l'Hospital Josep Trueta de la capital del Gironès, després d'unes complicacions a l'estómac que no va poder superar. La celebració eucarística que es va fer dilluns a la seu gironina va estar presidida per l'arcabisbe metropolità de Tarragona, Joan Planelles, i concelebrada pel nunci a Espanya i Andorra, Bernardito Auza, i també per l'arcabisbe de Barcelona, el cardenal Joan Josep Omella, així com altres bisbes, sobretot de Catalunya, i també un dels auxiliars de València, Arturo Ros. En l'homilia, Planelles va elogiar la preocupació que Francesc Pardo va tenir sempre per les persones, com a prevere i com a bisbe.
Com a bisbe ha estat missioner incansable, amb una activitat que l'ocupava plenament i totalment. Tots els que hem col·laborat amb ell ho podem corroborar. També els germans bisbes ho van viure en el nostre darrer encontre, a Roma, a la visita de Límina, fa poc més de 2 mesos, quan ja no podia amb les seves forces, però amb un esforç extraordinari va participar a totes i cada una de les trobades i reunions, i especialment en la trobada amb el Papa Francesc.
A més, l'arcabisbe metropolità de Tarragona va assegurar que el bisbe de Girona vivia l'episcopat sempre al costat de les comunitats cristianes. El bisbat de Girona, entre altres gestos aquests dies, ha fet públic el testament espiritual de Francesc Pardo, amb nombrosos agraïments a moltes persones i sobretot a Déu, demanant perdó i assegurant que la vida és per a ell plenitud, com diu també el seu lema episcopal. Al cel sigui Francesc Pardo, un home de llarga trajectòria a l'arxidiòcesi de Barcelona, antiga i des del 2004 també a Terrassa, i els últims 13 anys i mig com a bisbe de Girona. Avui a la taula de testimonis parlarem de Setmana Santa i a la segona part Manuel Villegas ens presenta el seu llibre Diàlegs d'Ultratomba, l'acaba de publicar de la mà de Fragmenta Editorial. Això amb la música d'inspiració cristiana i algunes notícies d'aquests dies us acompanyarà fins que siguin gairebé les 2 aquí a COPE Catalunya i Andorra al 783 de l'Ona Mitja. Salutacions al Sergio López a les vies de so, de la Montse Roset a la producció i de qui us parla, l'Ignasi Miranda. Comencem! Obrim la taula de testimonis. Arriba la Setmana Santa i després de 2 anys, gairebé sense actes de pietat popular al carrer, torna una certa normalitat. Amb aquest panorama, la congregació de la Bona Mort de la parròquia de Santa Anna de Barcelona tornarà a sortir en processó compartida amb els usuaris de l'Hospital de Campanya de Santa Anna en un intent de mostrar a la ciutat els rostres de Crist del moment actual. En aquesta edició, a més, acompanyaran el recorregut altres sectors que sovint pateixen problemes discriminatoris, com ara els col·lectius de persones amb discapacitat, aquest any amb la presència de les associacions Senfis i Amputats Sant Jordi. A més, els organitzadors d'aquesta processó volen donar un to ecumènic i interreligiós amb la participació del pastor anglicà Rafael Arencón, que dirigeix el Circ Social de Reus. Hi haurà exercicis gimnàstics i unes torres humanes que representen escenes de la passió de Jesucrist, com també un grup de joves musulmans que s'hi sumarà. La processó començarà a les 6 de la tarda i sortirà des de la parròquia de Santa Anna, aquest diumenge de Rams, com dèiem. Enguany, per primera vegada, la processó comptarà amb l'acompanyament de l'agrupació musical Crist del Bon Amor de Tarragona. Tenim amb nosaltres Manuel Zamora, president de la Congregació de la Bona Mort de Barcelona i també director del Secretariat de Germandats i Confraries a l'Arxidiòcesi. Senyor Manuel Zamora, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Primer de tot, ens pot recordar què és la Congregació de la Bona Mort a l'Església de Santa Anna?
Bé, la Congregació de la Bona Mort és una associació de fidel que es va començar a gestar a la sacaballa del segle XVII i que finalment va ser el 1600 quan es va fundar canònicament a l'antiga església Sant Agustí, el que ara seria el carrer Comer, a prop del Museu de la Xocolata, no?, per situar-nos. Tenia com finalitat que els seus membres duguessin a terme una pràctica de vida que, arribada l'hora de la seva mort, estiguessin en plena comunió amb Déu. La bona mort tenia més a veure amb la bona mort del congregant que de Nostre Senyor Jesucrist, no? De fet, el seu document fundacional té com títol Reloj de la Buena Muerte i diu el que ha de fer cada dia de l'any per aconseguir aquesta finalitat, el que ha de fer un congregant, no? Dins d'aquesta sèrie de coses estava la processó del Sant Crist com a acte de culte públic al carrer. Aquesta dimensió d'acte públic fa que sigui el més popular i conegut de la congregació. No és que sigui l'únic, però és el més popular, no? Aquesta congregació després va passar per Santa Caterina, Sant Felip Neri i finalment a Santa Anna, que és on, des de l'any 40, em sembla 47, que estem, que està allà. I ara d'on surt la processó i d'on acaba la processó del diumenge de Rams.
Quin és, d'altra banda, el missatge principal que vol transmetre la processó d'aquest diumenge de Rams a partir de les 6 de la tarda?
Malgrat que el missatge principal ha de ser sempre el catequeti, o sigui, aquest no ho podem oblidar, no? I aquest no canvia any rere any, està clar, estem recordant la passió, mort, ressurció de Crist, és cert, i és el principal per una germandat que sortia a la Setmana Santa. Enguany reforcem molt el missatge d'acollida i acompanyament al col·lectiu més vulnerables, no? A la nostra processó ja fa 5 anys que està sortint la gent sense sostre i alguna persona amb discapacitat psíquica. Enguany afegint discapacitat física i altres persones en risc d'exclusió. Pensem que la processó és una possibilitat per donar visibilitat, només una possibilitat extraordinària per donar visibilitat a aquest col·lectiu i la seva problemàtica, i és per això que volem afegir tot aquest col·lectiu.
Senyor Manuel Zamora, quin sentit té la presència de representants d'altres confessions cristianes i d'altres religions?
Doncs el sentit és reforçar el missatge que deia abans, no? Des d'una postura d'unitat, està clar. Aquest desig d'integrar els exclosos pensem que ha de ser compartit, tinguis la creença que tinguis. És per això que nosaltres hem convidat a un culte molt important per nosaltres, no? Perquè és el culte més important que fem. Doncs aquest culte hem convidat altres confessions. I volem convidar més l'any que ve, l'altre, no? A vegades són les pròpies confessions les que estan marginades. Cada religió pot tolerar que hi hagi col·lectiu discriminat per motiu de malaltia, pobresa, fe, etc. No? Penso en aquest moment tan complicat de la societat sortint d'una pandèmia enmig d'una guerra a Europa i aprofitant que estem treballant el discerniment també a la nostra arxidiòcesi, també a la Junta del Sínode, crec que aquesta aposta per treballar junts contra aquesta misèria de la nova societat és un repte, no? I és per això que ho estem intentant, no? O sigui, a veure com aquesta és una experiència molt potent, perquè, torno a repetir, no estem convidant un acte qualsevol de la nostra congregació, estem convidant l'acte principal, no?, que és la sortida al carrer, i volem, bueno, experimentar a veure si aquesta búsqueda de la unitat per denunciar aquests problemes que tenia aquest col·lectiu, doncs d'alguna manera té un resultat, no? O sigui, aquesta comunió de creences que sempre estem parlant, doncs portar-la a la pràctica, no?
Estem parlant amb Manuel Zamora, que és el prior de la Congregació de la Bona Mort de Barcelona i també director del Secretariat de Germandats i Confraries de l'Arxidiòcesi. Com és la imatge del Crist de la Bona Mort que es va recuperar l'any 2014 i quin és el seu significat dins de les germandats, les confraries i les congregacions de Setmana Santa?
Bé, aquesta imatge del Sant Crist de la Bona Mort és una imatge nova, bueno, nova, no és l'original, no? L'antiga es va perdre el 36 i aquesta es va refer al taller de Rosàs de Barcelona, no? Jo sempre dic que és una imatge que convida a la reflexió pel seu gest de ple de pau. Trobar-se en el Sant Crist, al seu racó a Santa Anna, és algo indescriptible, no? Puc dir-te que el divendres Sant del 2020, que feia dies que havia començat la pandèmia, una sèrie de voluntaris sense sostre que aquí hi havia a Santa Anna, que estaven confinats allà a Santa Anna, van al costat del Sant Crist a trobar consol, no? Eren dia 2 de la pandèmia i em van enviar una foto al voltant del Sant Crist. Puc dir que alguns eren de confessió diferents a la nostra, distintes, no? Hi havia en via de tot. Però en aquest moment allà vam trobar consol. Jo això sempre dic que, bueno, que és una imatge que d'alguna manera té aquesta facilitat per portar-te al consol, no, a la reflexió, no? Potser ara que estem treballant tant tema de discerniment, no, jo m'agradaria que algú, doncs, si té algun problema per trobar la solució a aquestes coses, doncs sempre està aquest racó de Santa Anna davant del Sant Crist de la Bona Mort, i la veritat és que és extraordinària aquesta imatge, no?
I més enllà d'aquesta processó del diumenge de Rams, senyor Manuel Zamora, què destacaria del que seran altres processons i actes de pietat popular a l'arxidiòcesi de Barcelona aquest any?
Home, enguany penso tenir una notícia, vamos, extraordinària, i és que l'arxiconfraria de la Puríssima Sant del Pi torna a sortir en processó el dijous sant, celebrant l'antívia cruci de la Sant, no? Això serà dijous sant a les 21 hores, sortirà del Pi, com ja he dit, no? Que la seu de l'arxiconfraria. El diumenge, el pas de la Burreta, solament sortirà el pas de Sant Agustí, a la benedicció, i tornarà a entrar al temple. No hi haurà processó. I el divendres serà la processó de la Virgen de la Sangústia, la que recorrerà en solitari el carrer de Barcelona a partir de les 7 de la tarda. A la resta de l'arxidiòcesi podem dir que sortiran totes les processons que sortien abans de la pandèmia, o sigui, està igual que en temps prepandèmia. Això sí, sé que han tingut problemes, algunes, per tornar a fer tota la part social, per tornar a ajuntar tot el personal, bueno, per tornar a començar a caminar, no? Està un parell d'anys que la cosa està, doncs bé, molt parada, i ara costa, no?, arrencar altre cop. I que donar l'encara situació d'incertesa en temes de sanitat, en molts casos s'han retallat recorregut i horaris, a la vegada que s'intenta crear el gran... O sigui, s'intenta d'alguna manera evitar gran aglomeració, però esperem que amb moltes ganes que aquesta Setmana Santa, no?, i aquesta tornada del processó en el carrer, no? Jo penso que aquestes ganes farà que tinguin una Setmana Santa potser de les millor que hem gaudit fa molt de temps.
Moltes gràcies, senyor Manuel Zamora, prior de la Congregació de la Bona Mort de l'Arxidiòcesi de Barcelona, de l'Església de Santa Anna, i també director del Secretariat de Germandats i Confraries. Que vagi molt bé, una abraçada, que tinguin bons dies i bona Pasqua.
Doncs molta gràcia i fins la propera.
D'altra banda, diàlegs d'ultratomba, psicoteràpia amb 18 personatges de la història, és el títol d'un llibre editat per Fragmenta, en què el doctor en psicologia Manuel Villegas analitza les ments i l'interior de grans personatges de la història, entre ells Ponç Pilat, Mercè Rodoreda, Calígula i Ciceró. En forma d'assaig, l'autor recull la teràpia sobre tots ells, amb l'objectiu de fer entendre millor les vivències que sacsegen la persona per dintre. Amb un estil innovador i amb un punt de divertit, l'autor imagina les trobades de tots els personatges amb un terapeuta per buscar explicacions a experiències que els van acompanyar tota la vida. Manuel Villegas, que va néixer l'any 1941 a Barcelona, és doctor en psicologia per la Universitat de Barcelona, on va ser gairebé 40 anys professor titular de la Facultat de Psicologia. A més, ha exercit de psicoterapeuta durant molts anys. Darrerament s'ha interessat per l'assaig, per a la divulgació d'idees sobre psicopatologia i psicoteràpia. Ens acompanya Manuel Villegas. Bona tarda, senyor Villegas.
Hola, bona tarda. Hola.
Vostè recull en aquest llibre experiències universals analitzades amb el màxim rigor i alhora amb un estil amè. Què descobreix el lector en aquest assaig a través dels 18 personatges que hi surten?
Doncs jo espero que descobreixi aquella veritat que ja anunciava Ciceró quan deia «Historia magistra vitae», que la història és mestra de la vida. I aquests personatges, encara que pertanyin a diferents èpoques de la història, justament el que ens demostren és que el ser humà, malgrat que canvien les circumstàncies, malgrat que canvien les èpoques, la tecnologia, inclús la sintomatologia, tanmateix els problemes humans són problemes existencials que van a través de la història canviant de formes, però sempre sobre el mateix fons. El fons de la constricció de la llibertat humana que la porta moltes vegades al patiment i a la desesperació.
Molt bé. Com ha construït vostè, senyor Villegas, el relat d'una teràpia realitzada, per exemple, a Ponç Pilat? I quins altres grans personatges destacaria, especialment dels qui tenen un rerefons religiós?
Doncs n'hi ha diversos. Alguns poden remuntar-se al començament del llibre, per exemple, Ponç Pilat o, per exemple, el rei David. Però acostant-nos a l'època més propera a nosaltres, en destacaria dos particularment. Un mossèn Cinto Verdaguer, que va experimentar una crisi espiritual important a la seva tornada del viatge a Palestina, en el que es va replantejar el sentit de tota la seva dedicació a l'obra poètica, quan això ho vivia com si fos contradictori amb la seva dedicació al ministeri pastoral. I un altre personatge, també molt proper a nosaltres, encara més, perquè és molt més recent, seria el de Viktor Frankl, el qual, des de la seva experiència al camp de concentració, va desenvolupar una teoria i una aplicació terapèutica anomenada logoteràpia, el sentit de la qual està centrat sobretot a la recerca d'una transcendència humana, sigui més religiosa o menys, però que fonamentalment doni sentit a la vida. I d'aquesta manera, Viktor Frankl va unir d'alguna forma la dimensió transcendental amb la dimensió psicològica.
Encara que les consultes amb el psicòleg siguin de ficció, creu que podem conèixer millor els 18 personatges a través d'aquest llibre?
A veure, en aquest llibre l'atenció està posada precisament en aspectes molt personals. Aspectes que de vegades no apareixen a les seves històries perquè queden com amagats o queden com a molt privats. Per exemple, si parlem de Ciceró, el tema fonamental que apareix en aquest capítol és el tema del dol per la mort de la seva filla. Normalment nosaltres de Ciceró tenim una idea d'un gran orador, d'un senador romà, d'una persona molt implicada en la política a la seva època. I aquesta part, diríem, més personal és la que justament es posa de relleu en la història. O si parlem, per exemple, de Abelard i Eloïsa, no ens fixem tant ni en les seves obres literàries o filosòfiques, sinó sobretot en la seva correspondència personal. I així amb els diferents personatges en els quals es va buscar aquells elements, diríem, vivencials, aquells elements més lligats als seus sentiments i a les seves emocions, per les quals el personatge adquireix una dimensió més humana.
Ens acompanya Manuel Villegas, doctor en psicologia i autor del llibre, editat per Fragmenta, Diàlegs d'ultratomba, psicoteràpia amb 18 personatges de la història. Quines característiques comunes, si és que n'hi ha, presenten els diàlegs de la teràpia en aquests 18 personatges?
Com a característiques comunes en tot el llibre, jo destacaria dos aspectes en aquests diàlegs. Un que seria, diríem, un aspecte estructural. Tots els capítols tenen aproximadament la mateixa estructura. La primera part està dedicada a contextualitzar històricament i biogràficament el personatge i la segona està dedicada a desenvolupar aquell aspecte de la seva vivència personal, biogràfica, a través de la qual entra, diríem, en el nucli del llibre, o sigui, explicar alguna problemàtica existencial o psicològica de la persona. En aquest sentit, també hi ha un altre aspecte que és comú a tots els personatges, i aquest seria la relació amb el poder. És a dir, de quina manera l'abús de poder col·loca la persona en situació de submissió, de víctima, de heroica de vegades, com per exemple Antígona, o per exemple davant del destí imposat per la mateixa història, com pot ser el cas de Sabina Spielrein, que va ser perseguida per ser dona, per ser jueva i per ser psicoanalista, i així successivament. Aquest és l'aspecte que pràcticament trobem en tots els personatges. Sigui Dreyfus perseguit per l'estament militar perquè era jueu, sigui en mossèn Cinto perseguit perquè era una mena de casaldàliga de la seva època, o sigui, per exemple, Abelard i Eloïsa, perquè van voler viure un amor que en aquella època no era possible que la societat l'entengués.
I de quina manera recomanaria vostè llegir aquest assaig? Potser cal anar observant cada personatge totalment per separat?
Bé, el llibre està compost de 18 capítols totalment diferenciats l'un de l'altre, de manera que es poden llegir, diríem, a gust del consumidor. Si hi ha algun tema que a l'índex li interessa més que un altre, doncs, pot anar aquell. Simplement, el que sí que recomanaria que el primer capítol, que és precisament el capítol dedicat a Calígula, i que és el número 1, fos també el primer en llegir-se, perquè en aquest capítol es dona a entendre quina és la concepció del llibre. Precisament és un tema que crec que ajudarà algunes persones a entrar dintre de la ficció que suposa imaginar-se que uns personatges de la història que ja no poden modificar les seves vides vinguin a visitar el psicòleg precisament perquè la teràpia els ajudi a donar sentit a allò que va ser les seves vides. Bé, crec que aquestes són unes petites indicacions que potser us puguin motivar a entrar i endinsar-vos en la lectura d'aquest llibre que ens porta a connectar amb moments de la història i amb moments de l'existència humana.
Moltes gràcies, doctor Manuel Villegas, doctor en psicologia i autor del llibre Diàlegs d'Ultratomba, psicoteràpia amb 18 personatges de la història, per haver-nos acompanyat i per haver-nos parlat d'aquest treball. Que vagi molt bé, bona Pasqua, fins una altra.
Agraeixo la vostra atenció i fins una altra.
I arribem ja a la recta final del programa. Van agafar palmes i sortiren a rebre el cridant, Hosanna, beneït el qui ve en nom del Senyor, el rei d'Israel. Aquesta frase del capítol 12 de l'Evangeli de Joan és la base de la cançó que compartim avui amb tots vosaltres. Així ambientem el missatge del diumenge de Rams i de tota la Setmana Santa, amb un tema de Hillsong, traduït, adaptat i interpretat en català pel grup Worship.cat. Algunes notícies, l'oratori Les set paraules de Crist a la creu de Théodore Dubois protagonitza el concert de Setmana Santa a Montserrat. Aquest diumenge de Rams, a les 9 del vespre, tindrà lloc aquesta trobada a la Basílica de Santa Maria de Montserrat que compta amb el patrocini de la Fundació Salvat. D'altra banda, 885.000 persones de la diòcesi de Barcelona es troben en exclusió social. Representen el 32% de la població de l'arxidiòcesi, 300.000 persones més que el 2018. Més d'un milió, a més, pateixen exclusió residencial i 77.000 llars viuen sense cap ingrés periòdic. Són les dades que presentava dilluns Càritas Diocesana de Barcelona dins de l'informe FOESA. I fins aquí el mirall. Recordem que els actes de Setmana Santa, processons i altres mostres de pietat popular tornen gairebé a la normalitat total. Us animem a anar a alguna de les activitats que tingueu més properes. Gràcies per la vostra companyia. Divendres vinent, Divendres Sant, hi ha programació especial a la cadena COPE. Tornem d'aquí a dues setmanes, divendres de l'octava de Pasqua, a dos quarts de dues, aquí a COPE Catalunya i Andorra, al 783 de l'Ona Mitja. Bona Setmana Santa i, sobretot, joiosa Pasqua. Adéu-siau!